A l'informatiu de Ràdio Pego tenim avui el plaer de conversar amb el director i guionista de cinema, amb Sergi Miralles. Fa uns 4 mesos s'estrenava la seva òpera prima, La via i el foraster, i l'acollida no va poder ser més exitosa. I això és el que avalen les xifres, perquè més de 15.000 persones l'han vista i ha esdevingut la millor estrena cinematogràfica d'una pel·lícula distribuïda en València i també el film més vist en València als cinemes. A més, compta amb 13 nominacions als Premis Lola Gaos de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual. Passem ja a saludar a Sergi. Hola, Sergi.
Bon dia, què tal?
Molt bé, amb ganes de parlar de tu a tu sobre La via i el foraster, perquè en primer lloc jo crec que cal donar-te l'enhorabona, no?, per aquest èxit, per les contundents xifres que avalen la pel·lícula. T'imaginaves que aniria així a la cosa? Perquè una cosa és desitjar que tinga èxit i l'altra aconseguir-ho, no? No sé si en aquest cas han coincidit desig i realitat.
Home, sí, totalment. Encara que sempre vols més, perquè mai és suficient, però jo, estem supercontents. Ha sigut un viatge xulíssim i com la va rebre la gent, com ha funcionat el boca a boca, que al final ha sigut el nostre gran èxit, diguem, ha sigut un poc el que volíem, no? Perquè és una pel·li feta per al públic, feta per a la gran massa, diguem, un poc. És una pel·li de públic, una pel·li per a veure en el cine, per a veure acompanyat, per a veure en la teva família, per a veure en els teus amics, per a emocionar-te, per a riure, per a plorar. I que hagi funcionat així, ostres, és un èxit a molts nivells, perquè és un èxit també de la campanya de promoció que fèrem, en la poca pasta que teníem, tocar els palos necessaris per a que això portara més gent. Vam fer una promoció pensada en aquest boca a boca i el nostre distribuïdor també lluitar per a que les sales que tingueren la pel·li en bons horaris, i encara que foren pocs, però que foren molt bons horaris per a que les sales estigueren plenes i que s'aguantara la pel·li, que no sé, va ser tota una dinàmica, tota una estratègia que per sort ha funcionat. I la base, que és que la pel·li ha agradat.
Efectivament, que això és important per a tota la resta que estaves comentant. Has estat en moltes projeccions. Sí. La sensació que dona és que en esta segona part, no, la de promoció i visionat de La via del foraster, és com igual o fins i tot més exigent que la primera. Què en penses?
És diferent, vull dir, i sobretot el viatge de fer una pel·li és una muntanya russa, perquè des de que l'escrius, les rodes, com que això és com el que sabem fer i el que ens preparen i ens preparem per a fer, però després enfrontar-nos als primers nos i a tot aquest viatge de que la pel·li no troba hueco, que va ser una vegada tinguem la pel·li acabada ja al gener de ara fa un any, ens va costar molt trobar el forat perquè, per lo que siga, perquè és una pel·li que no és de festivals, ni és un gran èxit, ni és una gran pel·li fàcil de col·locar. És una pel·li d'un tamany mitjà en valencià, que és de hueco. Aleshores, la teva pel·li ja no és la teva pel·li, sinó de repente és un producte. I tot aquest viatge durant l'hivern i la primavera l'any passat, fins que trobàrem el hueco, fins que va arribar el Festival d'Alacant, tot van ser grans èxits, entre cometes, i va arribar la distribuïdora i després l'estrena ha sigut tot com una pista de despegue, però al principi és molt dur, per això que dic, ja no és la teva pel·li, és un producte que hi ha que vendre i has d'aprendre a que això és el que has de fer i és el que ens hem dedicat durant els últims mesos, que també és una feina
per això.
I ja no, i que es gaudeix, sí, perquè per sort la pel·li ha funcionat i els col·loquis es gaudeixen molt, veure com la rep. Jo recordo les primeres setmanes de l'estrena, de les primeres projeccions que fèiem, com ens quedàvem a veure com reaccionava la gent els primers 10 minuts de la pel·li, perquè n'hi havia dos o tres moments que era que si reia la gent o feia algun comentari en aquests moments, dius, vale, ja han entrat, la pel·li funciona. Però ens quedàvem ahir entre bambalines, ahir al costat de la porta, a vegades Mila, Carles, Candar, Pilló, en les estrenes que fèiem, i diuen, bueno, ja funciona, ja podem anar a fer-nos una cerveseta tranquils per a després al col·loqui. Però ha sigut una cosa molt, molt curiosa.
Per tant, podem confirmar que et sents satisfet, tu i la resta de l'equip, amb aquesta acollida que ha tingut la pel·lícula i també de l'impacte, no?, que ha tingut en el públic, perquè això també és important. En aquesta gira de presentació, com estaves comentant, entre d'altres coses t'ha permès veure la reacció de la gent i entenem que ha sigut positiva. Què és el que t'ha transmès la gent en aquests col·loquis posteriors al film que has pogut compartir amb ells i elles?
Pues, al igual que la peli, que trata molts temes, en els col·loquis s'han tratat molts temes i ha sigut un viatge xulo. En alguns col·loquis, anècdotes que conta la gent que ha sigut migrant, igual que el que parla la peli, que no fa falta ser migrant d'anar-te a un altre país, sinó anar-te'n del poble a la ciutat, com és el cas, i gent que s'ha sentit una miqueta esta xenofòbia un poc, esta cosa de sentir-se de fora i trobar-se el seu lloc, esta lluita per trobar el teu lloc. Sobretot després en Barcelona també he estat en diversos col·loquis amb molts valencians i gent que se sent desplaçada allí, que té esta morrinya de ser valencià fora i voler tornar. Gent que de sobte ha començat a parlar de que ells són amics del fruiter de la fruteria o del xinès del bar, que et conten històries molt, molt, molt potents. Ha sigut un viatge d'aprenentatge. Jo crec que, sempre ho dic, este viatge m'ha fet millor persona perquè tots fem la peli pensant en temes que volem tractar i per intentar millorar la societat de la qual nosaltres també formem part, però nosaltres no som, tots som una miqueta hipòcrites, vull dir, i encara que intentem transmetre un missatge, nosaltres no el complim al 100%. Jo no el complisc al 100% el missatge que transmetre la meva peli, però parlar amb tanta gent com hem parlat durant els últims 4 mesos, jo crec que a mi personalment m'ha fet canviar, igual que espero que hagi fet canviar a la gent la pel·lícula, doncs a mi m'ha fet reflexionar en moltes coses que jo feia i crec que m'ha fet millor persona.
Mm-hmm. Això és molt interessant i en positiu sobretot, sí. No? A més, estava pensant quan parlaves de que no cal sentir-se com estranger en un altre país, sinó dins, pot ser, tu deies del poble a la ciutat, no?, o d'una comunitat autònoma a una altra. I és veritat que sí, quan parlem de forasters no necessàriament parlem de persones migrants d'un altre país, no? Això és forastera o és forastera?
Sí, vull dir, és un dels xistes que està en la peli i és una cosa que ara igual ja s'ha perdut una miqueta, però vull dir, jo quan era menut, si venia algú del Verger o d'Oliva a Pego, ja era foraster i portava 20 anys vint a Pego, però seguia sent foraster, això. És algo que a molta gent que ens escolta li haurà passat.
El guió, parlaves d'alguns dels temes, no?, o del tema, podríem dir, central de la pel·lícula, però el guió de l'àvia i el foraster el vareu parir entre tu i Mila Luengo, principalment, tot i que hi ha una tercera persona en aquest procés de guionatge durant la pandèmia. Explica'ns un poc què és el que volíeu o com va nàixer la idea que després heu plasmat en la pel·lícula?
Bueno, pues, com quasi totes les històries, naix d'una xispa, no? D'una anècdota en este cas, que és Montío Volta, que tenia la botiga Pego i ara també i Oliva, la de Pego ja la va tancar fa temps. Va quedar un dia sense la persona que li feia els arreglos, no recorde per què, i va descobrir que el pakistanès, que Santos, del carrer Sant Rafael, en realitat en el seu país havia sigut sastre. Van començar a col·laborar, mon tio li va comprar una màquina de cosir, o no sé exactament els detalls, perquè és aquestes coses de... quan ell conta una història i tu ja comences a fer-te la teva pròpia pel·lícula al cap, dius, no vull saber més. Entonces, tampoc vam rascar massa, però sí que ells van començar a col·laborar, però ho fent una miqueta així en secret per esta cosa, esta por al que diran. Mm-hmm. Per esta cosa de, si ja la gent deia de saber d'on trau la fruita, quina gràcia li farà que li faig els baixos del pantaló que s'acaba de comprar. Entonces, a partir d'ahir van començar a pensar, també aquestes ganes de fer-li un homenatge a les meves dues àvies i a tota aquesta generació de dones que van ser costureres i que des de casa van ser les que realment portaven un poc la família endavant també. I ahir teníem estos dos migrants, que eren el nou vingut i la que se n'ha anat i va tornar, com perquè era un poc el cas de la mare de mon pare, que se'n va anar a París molts anys i va tornar. I ens faltava un poc el jove que era el migrant que està ara, que era la tercera pata, que és este homenatge a parlar de de la meva generació, no? Que és la generació que molta gent que va haver de marxar fora i que també està en este punt de no saber si anar o tornar, que és a partir dels 30 o 40 anys, que és quan vas a tindre família, no, moltes vegades que tens aquesta crisi de on vaig a desenvolupar la meva vida. I entonces, fer aquest batiburrillo és on va eixir un poc el guió. I a partir d'ahir, pues, encara parlem de més coses, vull dir, és que és un guió on hi ha molts temes.
Suposo que, clar, l'has d'estructurar bé, no?, per a que entre tot i d'una manera coherent, sí, per a que després tinga aquest fil, que allò que bastis, que estiga sòlid.
Sí, jo crec que van tindre la sort de que l'estructura inicial d'esta història en dos temps, entre la història de l'àvia i la història del net, de contar-la en passat i present, va ser molt senzilla, va ser molt fàcil. Aleshores, tots els esforços després de reescriptura i de treballar era de treballar i de millorar el guió, no era de buscar que funcione, perquè a vegades tu quan escrius un guió no sempre des del principi trobes la manera de contar-ho i tens que anar pegant-li voltes a reestructurar un poc les coses i a llevar personatges, a posar personatges. Així, des del principi, tots els personatges que estaven en la primera escritura i tota la manera de contar-ho estava. Aleshores, només era treballar els diàlegs, treballar les coses de les que parlàvem. I era com... Això fa que, com des del principi anava tot cap al mateix camí, crec que ha fet que la història només sumara, que no hi ha, no hi ha res que coixege, sinó que ha sigut tota esta feina.
Molt bé. Sempre has parlat molt bé dels actors i de les actrius del film. La pel·lícula està protagonitzada per Carles Francino, per Candarp Mehta i per Neus Agulló, però el planter és molt més ampli i la majoria estan nominats als Premis Lola Gaos. Què t'han aportat les interpretacions? Com ha sigut, no sé si t'has encarregat també deixar part de dirigir, òbviament, els actors i les actrius, no? Què has descobert?
Pues mira, he descobert una manera de dirigir que jo no tenia i que, perquè al final és la meva primera pel·li i és curt, vulguis que no, tampoc es treballen tant perquè són situacions. Hem trobat una manera de dirigir molt guai i amb un elenc que se va currar moltíssim i que va ser fer... No tampoc assajar, nosaltres no assajarem pròpiament dit, sinó que farem anar a sentar-nos a xerrar i a discutir sobre els personatges. I això fa que jo hagi treballat més els personatges, que jo els coneguera més els personatges i que també coneguera els actors i que coneguera com veien ells els personatges. I ells han pogut crear les seves vides, les seves personatges, i crear tota una biografia que igual jo sí que tenia al cap i els contava, però que no estava al guió. I ha sigut una feinassa que s'han arreat tots de veritat, jo crec que perquè el guió els agradava, i fan una feina espectacular des de... Per exemple, Jordi Ballester, Jordi, amb ell hem treballat moltíssim, és veí del barri, i jo li vaig passar el guió per a que llegira, però jo pensava que no tenia paper per a ell, perquè Jordi sempre ha fet papers de galant, de canalla, de policia, de macarra, vull dir, i de sobte en el parc li va dir a Mila, diu, com que no tinc cap personatge per a mi, i va treure una pluma que ell no té, i diu, és que m'agradaria molt explorar el meu costat femení, treballar un personatge com és Paco, que és no necessàriament és gay, però és afeminat perquè tota la vida ha viscut rodejat de dones, i volia treballar-ho, i sempre des del respecte d'esta dificultat de no passar-se'n, que és el més difícil de tot, i d'estar sempre contingut, perquè aquesta parella Paco encarna Jordi Ballester i Empar Ferrer, crec que és una de les millors coses que té la pel·li, perquè són divertidíssims i tenien que estar sempre al límit, no? De no ser una caricatura, i tot això, i ells ho treballen molt. I després Carles s'ho va currar moltíssim, Carles també era el seu primer prota, es va currar moltíssim el valencià i va currar moltíssim amb Isabel Rocati, que fa de sa mare, que també els dos viuen a Barcelona, totes, entre ells van fer algun assaig, però després entre ells parlaven i s'escrivien. Candarp és que és un ser de llum, vull dir, Candarp és un amor treballar amb ell i és una persona espectacular. I Neus és com és, Neus és un poc la que més va costar, perquè al final la dona té quasi 80 anys, està major. Neus és un cas especial perquè ja pensàvem en ella quan escrivíem, perquè ja havíem treballat amb ella, i és com, bueno, va ser més fàcil perquè el personatge estava bastant pensant en ella.
Mm-hmm. Això també és important, no? Sí. Que la persona en la que penses case realment, sí, finalment, amb aquest personatge, no?
També este caràcter que té ella de dona forta, dona testaruda, com és Neus en la realitat, que és molt bona, és molt bona actriu, però també és una dona de, que,
de caràcter,
d'alcoyana de caràcter. I és això, nosaltres també ja des de principi pues, escrivíem el guió pensant en com seria ella i també com seria rodar amb una dona de 77 anys, a la qual tampoc pot estar al ritme d'actors joves o de l'equip tècnic jove, vull dir, tot el rodatge també estava pensant, organitzat pensant en que aquesta dona no la podem explotar perquè es cansarà i ens farà i no podrem rodar el que necessitem, que són moltes cosetes que n'hi ha que n'hi ha que tindre en compte, és com treballar amb xiquets de repent, perquè es cansen, és normal, no tenen ja la vitalitat d'una persona de 40 o de 20, vull dir, no poden estar 12 hores davant la càmera.
Quant de temps va durar el rodatge?
Pues va estar tot bastant comprimit. Estiguerem 4 setmanes i mitja. Lo normal en una pel·li espanyola d'este nivell, diguem, són 7-8 setmanes. Nosaltres estiguerem 4 i mitja, que és exprimir el pressupost al màxim.
I parla'ns del lloc que vau triar.
Algar de Palància és un poblet a 40 minuts de València que ha sigut un descobriment a tots els nivells i ens han fet ja la guinda, no? Vull dir, d'aquest rodatge ja fora encara més especial. Nosaltres, des del primer moment, nosaltres concebim el rodatge i esta vida de producció com que volem... L'objectiu és la pel·lícula, però l'objectiu també és gaudir en tots els sentits del rodatge. Vull dir, que el rodatge siga... que siga un bon moment, vull dir, que no siga tots patint, tots lluitant, tots corrent, tots passant-ho malament, si no volem, que tot estigui al lloc i això després es veurà la pel·li. Aleshores, també una d'aquestes coses importants era que el poble estiguera involucrat en la pel·lícula, d'alguna manera. No ser el típic rodatge que arriba, ho porta tot, porta tots els camions, ho porta tot de casa, roda, arrasa con todo i marxem. No, volíem involucrar-ho. I per això, en molt de temps, vam estar ja... 6 mesos abans van començar a parlar amb l'Ajuntament, van començar a parlar amb els negocis, van començar a parlar amb la gent i això va fer que tots estigueren encantats, perquè a més és un poble superacollidor, és un poble menudet però que és superacollidor. I ahir passa això de que anem a visitar una de les localitzacions i ens digueren, sí, la localització, la casa està molt xula, però descobrireu a la dona. La mare era una dona de 93 anys que ens va contar que el somni de la seva vida des de que tenia 5 anys havia sigut ser actriu, però que son pare no li deixava, per lo que sigui, perquè no volia, que son pare li deia que ella tenia que aprendre a cosir i treballar i que deixar aquestes coses per als altres. I li va fer cara a son pare, va aprendre a cosir, va ser jefa de taller, un taller de costura molt important de Madrid, i va fer una carrera important i ja quan es va jubilar va tornar al poble. I quan ens va contar això de que el seu somni havia sigut ser actriu, Milan va dir, tenim un personatge perfecte que si se li oblida una frase no passa res. I és la nostra pura, que és l'actriu que té demència, Alzheimer, una miqueta en la pel·li, és un dels personatges crec que més emotius o més que més carinyo li té la gent també. També la màquina de cosir que apareix en la pel·li és la d'ella, la d'Amparo Gascó.
O sigui, que la vau fer feliç.
Sí, 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 i de fet a Mila i a mi mos crida cada setmana, és com la nostra àvia, la nostra tercera àvia.
Que bé, sí. Poder fer aquestes connexions, no?
Sí, i a més això ha sigut molt xulo perquè hem fet un documental que vam estrenar al poble ara al Nadal, perquè un dels primers llocs en públic on es va projectar la pel·li també va ser al poble, que farem una projecció aquest estiu, i durant tot el procés tinguem un equip gravant tot això i es va fer entrevistes a la gent del poble i hem fet un making-off diferent, que és com va viure el poble el rodatge, que es diu Algaris Forasters, que el vam estrenar este Nadal i ara estem pensant a veure com comencem a moure-lo, però que retrata un poc això, esta simbiosi i aquesta experiència del poble. Va estar molt xulo.
Que bé. És important el fet d'haver treballat prèviament, no?, en distints departaments, en àmbits en el sector cinematogràfic, per a poder concebre la globalitat de l'obra i poder dirigir, podríem dir, millor encara del que tu pots tindre en ment?
Jo crec que sí, perquè l'haver estat en altres departaments i haver crescut i haver estat en rodatge des de l'altre costat, diguem, fa que sigues conscient de lo que involucra cada decisió que tu prens o cada cosa que tu vols fer. L'haver sabut què significa fa prendre consciència de també què pots exigir i què no, sobretot en un rodatge i en un pressupost com el nostre de tot bastant ajustat, i dir, bueno, jo crec que que és important saber i fins on pots demanar i fins on pots apretar a la gent, vull dir. I haver estat a l'altre costat també el fa ser més conscient de lo que parlàvem abans, de volíem que el rodatge fora un espai segur, un espai divertit, un espai on poder gaudir de la teva feina i que ningú estigui descontent en la feina, i això crec que ajuda, i també ajuda a l'hora de triar a l'equip, perquè són, tu tries a l'equip un poc en gent en la que t'has portat bé, que saps que són professionals, que ho fan molt bé, però que a més són gent que portarà un bon ambient al rodatge, que no, que, vull dir, com en totes les feines, en rodatges n'hi ha gent que té mala actitud i que o que són, no són bones persones, i això és com un càncer, diguem, que si tens una persona que comença a queixar-se i això fa, genera mal ambient, i és com, no vull que no es queixen, no, però vull que tot el món faci les coses bé i que hi hagi bon ambient, que el bon ambient després es transmet a la pel·li. Mm-hmm.
No fa massa que el Festival del Corto Comenius va reconèixer la teva trajectòria, i és que vas començar amb curtmetratges, i això no s'ha d'oblidar mai. Quina diferència creus que hi ha entre rodar un curt i un llarg? Creus que s'ha d'haver rodat primer un curt per a després fer un llarg, o que es pot anar directament al llargmetratge? I també, com et sents més còmode? En quin format?
Bueno, són moltes coses. Primer, ens fa sentir majors això de que mos facin un homenatge, però després penses, dius, bueno, és un festival de curtmetratges que a partir dels 30 ja no pots participar. Entonces dius, bueno, vale. No ens sentim major, perquè quan 40 anys ja donen un premi honorífic, dius, ostres. Però, a veure, jo crec que és important haver rodat alguna cosa abans de tirar-te a fer un llargmetratge, perquè són moltes decisions que prens, és un, al final és una estructura molt gran, i és important haver intentat fer algo més menut primer com a director, i ja siga un curtmetratge, bueno, haver estat en un equip de rodatge i haver estat de director, jo crec que és interessant. Tot i que sempre dic que el curtmetratge no és una cosa només per aprendre, sinó és un format en si mateixa, que n'hi ha que respectar els curtmetratges totalment, i cada vegada més. I jo em sent més còmode en el llarg, perquè jo no sé contar històries curtes. Jo, a mi no se'm dona bé contar històries curtes, i el curtmetratge, el que deia, és un format en si mateixa, i els curtmetratges no han de durar més de 9 minuts o 10 minuts. Per això els meus curtmetratges no funcionen, perquè la majoria tenen 18, 20...
Ja és 25. Un mig metratge.
Sí, però, sin embargo, sí que és un format que m'agrada. De fet, com a productors estem treballant en diversos curtmetratges. Ara estrenarem un que estem molt contents, que hem produït, que es diu Còlera. L'any passat guanyarem el Premi Berlanga a millor curtmetratge de ficció, també. I és un format que a mi no m'agrada dirigir, perquè crec que em costa contar històries en tan poc de temps, però que sí que m'agrada produir i treballar, i també és un lloc on descobrirà nova gent en la que treballar després, ja siguin directors, guionistes, directors de fotografia, o dir, per exemple, el director d'art de la peli nostra el coneguerem fent el curt este que va guanyar el premi l'any passat, el curt d'Habitat. Fou el director d'art d'aquest curt, ens va enamorar, i és com, David, volen que vinguis a la peli, i és com, aquestes coses n'hi ha que fa conèixer i fa seguir treballant.
I tu des del principi volies ser director de cinema, o això ha sigut una qüestió a la que has arribat amb el pas del temps, després de tocar diversos pals, no?, dins del món del cinema?
No, jo sé, el meu objectiu sempre havia sigut dirigir.
Per què?
Bueno, al final he crescut en l'autocine veient pel·lis tota la meva vida, i jo crec que el que volia era contar històries i entretindre la gent, que era un poc la diferència. La diferència respecte a altres directors, que a mi m'agrada molt entretenir, jo no hi tinc por, això del cine comercial, i esta diferència, no m'agrada la diferència entre el cine autor i el cine comercial, no té per què estar renyit, vull dir, a mi m'agrada entretindre. Però jo des del primer moment volia això, però sí que és veritat que jo, quan vaig acabar la carrera, quan vaig acabar el màster de l'ESCAC i el màster de guió, tenia 25 anys, i em vaig adonar que no tenia res que contar, que era una persona que tenia 25 anys i dic, jo ara no, encara no tinc res que contar, he de créixer, he de viure i he de treballar per a sobreviure. Aleshores, la millor manera de sobreviure i créixer era treballant en altres coses de cinema per anar coneguent el mitjà, per anar coneguent a gent i jo formar-me com a persona per a que em passaran coses i tindré coses que contar. Mm-hmm. I això pues, va arribar 10 anys o 15 després.
Però és veritat que, per exemple, hi ha molts directors o directores de cinema que no escriuen els guions, sinó que simplement dirigeixen. En la teua ment està sempre fer guió i dirigir o no, pots també desconnectar una cosa i l'altra?
Totalment. A mi, de fet, a mi em costa moltíssim escriure. Jo tinc TDA. No sé si diagnosticat, però sempre ho he pensat. A mi em costa moltíssim escriure. De fet, este guió l'escrivirem entre altres coses perquè tinc una pandèmia i diguem, no tenim res millor que fer, anem a escriure el guió, perquè al final escriure és un esforç important quan tens moltes coses també al voltant que fer. I ara el que estem fent és, jo ara mateix en el que estem treballant és, o idees meues que escriu altra gent, o guions que ens han enviat que jo estic millorant. Sí, jo a mi em sent molt còmode i m'agrada molt treballar amb idees d'altra gent. A mi m'agrada rodar, dirigir i més que escriure, encara que també m'agrada pensar històries i millorar-les. Perquè al final, encara que sempre es diga que el guió és d'una altra persona, el millor que pot passar és que el director les últimes versions del guió les faig amb el guionista.
Igual, anava a dir-te, perquè sí que ha d'haver com una comunicació fluida, no?
Una adaptació.
I arribar a consens a l'hora de canviar les coses del
guió. Clar, perquè al final el guió està viu i també és bo que el director adapte el guió a la seva visió, perquè al final és qui el durà a terme un poc. Vull dir, el guió va treballant-se i també en rodatge va treballant-se, però sobretot a aquest punt és molt important que el director faci seu el guió.
Uh-huh. I t'has plantejat en algun moment adaptar algun llibre?
Sí, ara mateix un dels projectes que tenim és adaptar un llibre que ja veurem. És que, a mi m'agraden els llibres i sempre estem llegint i sempre estic buscant històries i ja ara mateix tenim uno entre mans que ja veurem què podem fer.
Perquè, clar, arribem a este punt i la pregunta que ix és, i a partir de L'àvia i el foraster, què? Perquè, a més, quan comences amb tan bon peu, després tindre el llistó similar o per damunt és difícil. Bueno, inicialment et dius, no és fàcil mantindre aquest llistó.
No és fàcil i, a més, també vull dir, la gana de buscar històries diferents, de no voler tornar a contar algo molt semblant, perquè alguns guions que ens han plegat són molt semblants, llavors és com estem buscant idees. Però tot el món diu, ja tindries que tindre un altre guió a la mà, i dius, sí, però és que hi ha que tindre en compte que fer una pel·li és un procés molt intens, i és més intens encara quan eres el productor, el director, el guionista, i quan en la productora pràcticament hem sigut tot este pes de la producció i de la postproducció i de la pel·lícula hem portat Mila i jo, i també tenim fills, i al final el temps és el que hi ha, i el cap n'hi ha moment en què tampoc pots soltar un projecte, buscar una idea nova fins que no soltes la que tens, és molt difícil. Però ja ara mateix hi ha coses que estem treballant molt, molt en sèrio i ja veurem. Sí.
Clar, perquè et sent parlar, no? I dius, bueno, és que després d'un període tan intens, no? És com que també de vegades, tot i que et diuen, no, és que ja hauries d'estar treballant en una altra cosa, i dius, puc estar començant o ja pues que estiguen com generant-se idees, no? Però és veritat que de vegades també cal parar, agarrar aire, un poc energia, un descans, per a que això pugui tindre fruits més o menys profitosos, no?
Sí, el problema de tot sempre és que n'hi ha que menjar. Encara que la pel·li hagi sigut un èxit, dius, estem parlant d'un èxit moderat a nivell valencià i al final de, diguem que, de tot el que d'aixòs 100.000 euros que s'han recaudat, a nosaltres ens arriba un 20%, que és perquè aquestes coses, i tampoc són tants diners perquè si n'hi ha que viure, n'hi ha que menjar i els lloguers cada dia són més cars. Aquestes coses també passen. Dius, ostres, he fet la pel·li més més vista en València de la història i no puc quasi ni pagar el lloguer. Entonces, però hem de seguir, i aquestes coses que tampoc el donen la llibertat per a parar a pensar. És com, tens que seguir produint perquè si no, no minges. I este, això és la vida de l'artista.
De l'artista, sí. Perquè no t'has plantejat en un moment donat de dir, mira, pues vaig aparcar el tema del cinema una temporada i vaig a fer una altra cosa.
Si a mi el que m'agradaria, jo seria feliç en cridar-me per a dirigir alguna sèrie. Poder, des d'ací, si n'hi ha algun productor que pot donar-me feina. Sí, sí, això és la meva, el nostre objectiu, el meu objectiu personal és intentar treballar per a altres mentre aixequem el nostre, però clar, està molt difícil la cosa, n'hi ha moltíssims directors, n'hi ha moltíssimes sèries també, però vull dir, és difícil des de València treballar.
I estic pensant, no?, perquè n'hi ha molta, bueno, n'hi ha molta gent, n'hi ha gent que ho fa, el poder compaginar, no sé, el donar classes en algun màster...
No, jo estic donant classes. Jo dono classes també en un màster en Barreira, en València, màster de direcció, i també ensenyar actors també, vull dir...
També ensenyes actors?
Sí, és una cosa superestranya, vull dir, jo tinc síndrome de l'impostor perquè jo, com sempre, sigo un molt mal estudiant, també... Ensenyar a gent em sembla superestrany, però està sent una experiència molt xula.
Mm-hmm. I com ensenyes als actors i a les actrius? Perquè tu no eres actor.
No, però jo els ensenye, els ajude a treballar davant la càmera. Jo, per sort, a mi em van donar ara, com es diu això? M'ha tocat els alumnes de tercer, ja de l'escola de l'actor... Aleshores ja venen apresos, ja tenen un mètode. Aleshores jo el que faig és treballar amb seqüències que ells ja sàpiguen i anem donant-los consells perquè ells vagin millorant, perquè no és el mateix treballar per al teatre que treballar per a la càmera. La càmera tot és més menut, tot és més intens però més menut, i ajudar-los a treballar aquestes cosetes, a llevar-se manies, a soltar-se, a que deixen de tindre por, perquè el que passa amb molts actors és que tenen por de vores. Uh-huh. N'hi ha els altres que els encanta, però n'hi ha molts que tenen molta por de vores i és com que guanyen esta confiança. I és...
Bueno, jo tinc una companya de redacció que eixia la seva notícia a la televisió i se n'anava, sí. Per exemple, no?
Sí, sí.
Vull dir que la dones, però no m'agrada mirar.
Bueno, a mi, per exemple, vull dir, jo tenia molta por a parlar en públic. Jo a la ràdio no tenia cap por per coses, perquè com vaig treballar així durant uns quants anys, no tenia cap de por, però parlar en públic em feia molta por, i tot este procés de la pel·li, de presentar i de, al final, la pràctica fa que jo ara vaig a un escenari o a presentar qualsevol cosa i estic supercòmode. També jo crec que és el estar tranquil de que la pel·li agrada, de que les coses funcionen. Que no,
i clar, i també que vas a parlar d'un tema que coneixes i que domines i que, per tant, no van a posar-te contra les cordes, no? I que pots improvisar en un moment donat.
Encara que també han eixit coses en els col·loquis que de sobte el posen un poc de dir, oi, lectures de la peli que tu no t'havies plantejat. Per exemple, al principi és una cosa que es va repetir molt, diu, és una peli que tracta sobre la soledat. I dic, pues, igual no era l'objectiu, però sí, tens raó, parla un poc sobre la soledat de la gent major. I dius, ostres, pues també. Que és una cosa que moltes vegades passa en les pel·lícules, que tu quan les fas o en les històries que quan contes, que no sempre saps de què... Tu tens un tema que vols tractar, però de sobte, sense donar-te compte, tractes altres temes, uh-huh, dels quals no eres conscient. I això és molt xulo, a vegades, les interpretacions de...
Claro. Jo estava pensant ara, mentre deies això, de quan moltes voltes escoltes a escriptors i escriptores, no? O a poetes, que diuen, no, una volta està escrit i publicat, l'obra és de qui la llegi, la seva interpretació, no?
Sí, totalment, vull dir... I també esta cosa de que és una... Igual que els llibres, no? Vull dir que tu ja... No és com el teatre, que els actors estan presents en cada... en cada representació, uh-huh, sinó que així tu de sobte la peli està en 40 cinemes i tu no pots estar en totes les sales com reacciona la gent, i és un sentiment així estrany de clar, és que ara la peli és d'ells, uh-huh, vull dir, tu no, jo no puc estar presentant la peli ni dient-los el que han de sentir, sinó, i de fet ho hem fet en algun moment, hem fet el friki de nosaltres anar a cinemes a veure una altra pel·lícula, però veure que està acabant-se la nostra i dir, espera 5 minuts, anem a veure com és la gent. I sentir aquests comentaris de la gent sense que sàpiga que tu estàs ahí és molt interessant i molt curiós. Mm-hmm. Per això, perquè cadascú la rep d'una manera i ha sigut molt xulo.
Podríem parlar moltes més hores, però anem a anar tancant. I jo crec que bàsicament el que transmets, no?, és molta alegria per tot allò que t'ha donat i que suposa que continuarà donant-te, ja més de manera secundària pot ser, no?, però que ja està la porta oberta a futurs projectes que estan ahí covant-se per a en un moment donat començar a florir, no?
Sí, vull dir, és que com deia abans, vull dir, fer una pel·li és un procés molt llarg, molt dur, també ha sigut un any molt intens en moltes altres coses personals, i que acabi així el procés tan bé és jo, que guai. I també, no sé, veure les crítiques, veure que no han tingut hate en xarxes, que és estrany, que no hi ha una pel·li que no hagi tingut hate, una pel·li en valencià sobre la xenofòbia, és com, jo, no han tingut, perquè sempre te prepares un poc per a tindre este hate, i de fet ara algunes crítiques en Filmin dius, ostres, ja era hora que n'hi hagués alguna dolenta, perquè per lo que siga no han tingut massa crítiques destructives, que és el que provoquen les xarxes, que jo m'esperava, jo estava preparat de dir, bueno, ara vendrà la crítica destructiva, i fins ara no n'hem tingut massa, però és com, ha sigut un procés generalment positiu, que lo dolent ha sigut lo menos. I sí, estem molt contents. Estem cansats perquè ja tens ganes de passar a lo següent, però estem molt contents.
Doncs ens alegrem moltíssim que estigueu molt contents. Trobem normal que vulgueu ja passar pàgina, no?, deixar-la ahí per a poder revisar-la, sí, de tant en tant i dir que bé, no?, quin gust. Però sobretot moltes gràcies per haver-te els micròfons de Ràdio Pego i que vagi molt bé, molts èxits.
Gràcies a vosaltres, ja sabeu que està a ma casa, crec jo. Jo sempre la considero, sí, casa meua. Ah,
sí.
No tinc clau ja, però la considero ma casa i jo encantat de vindre a la ràdio i sempre que em crideu, assistiré.
Moltes gràcies, Sergi.
Adéu.